El Cafè de Punt Set Ràdio, amb Pol Güell, Adrià Giró, Cels Naranjo i Francesc Toro.
Bona nit i benvinguts al 13è Cafè de Punt Set Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes i disposats a passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. Com sempre, ens acompanyen els nostres tres col·laboradors de sempre. Per una part, en Cels Naranjo i en Francesc Toro. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Què ens porteu pel programa d'avui?
Bé, avui tractarem els aspectes sobre la ja més concretada, n'havíem fet referència, però ara ja ha estat definitivament aprovada la reforma del Codi Penal i incidirem més en aquests aspectes, en com han quedat definitivament.
I també tenim l'Adrià Giró. Bona nit, Adrià.
Hola, bona nit.
Que avui sí que farem filosofia, sí, no com el programa passat.
Exacte, farem filosofia i avui, per fi, parlarem sobre l'art, què és art, què no és art, si l'art és la veritat, si l'art només ens intenta representar la natura. Entrarem en aquesta sèrie de conflictes i a veure què en traiem.
I a més també ens visitarà en Jaume Mateu, més conegut com a Tortell Poltrona, per parlar-nos del festival que, com cada primavera, fa el Circ Cric. Així que, un cop fetes les presentacions, comencem. Moment ara per fer una mirada enrere i recordar què passava al món un 10 d'abril, com avui, de fa uns quants anys. El 1713 es fundava la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua amb el lema de Limpia, Fija y da Esplendor. El 1767 els jesuïtes eren expulsats d'Espanya. El 1795 es van revoltar els Sans Culottes per culpa de la fam durant la Revolució Francesa. El 1825 es va interpretar a Frankfurt per primera vegada la novena sinfonia de Beethoven. El 1894 s'inaugurava a Madrid l'actual edifici de la RAE. El 1901 l'enginyer anglès James Gibb va inventar el tennis taula. El 1909 les tropes d'Estats Units abandonaven totalment la illa de Cuba. El 1939 s'acabava la Guerra Civil d'Espanya amb l'últim part de guerra del general Franco. El 1945 les tropes d'Estats Units desembarcaven a Okinawa, al Japó, durant la Segona Guerra Mundial. El 1957, Espanya perdia l'últim territori, el Marroc, i així aquest país era reconegut per les Nacions Unides. El 1987, el Regne Unit rebutjava per quarta vegada l'aprovació de la pena de mort. El 1995, la Unió Interparlamentària de la ONU aprovava la prohibició de les patents d'agents humans. Avui al Cafè de Punt Set Ràdio ens visita un personatge que segur que el coneixereu tots, en Jaume Mateu. Potser amb aquest nom no us sonarà, però si us dic que el nostre convidat d'avui és en Tortell Poltrona, segur que ara ja sabeu de qui us parlo. I és que en Jaume, o en Tortell, i el seu conegut Circ Cric han presentat el seu festival de cada primavera, que com sempre porta tot tipus d'espectacle, de circ, música i teatre. Bona nit, Jaume.
Bona nit, bona nit, bona nit.
Bé, sisena edició del festival, com encareu aquesta edició?
Home, com sempre, s'encaren els festivals amb molta il·lusió, després igual quan s'acaben ja estàs una mica cansat, però al començament sempre és amb moltes ganes, perquè et venen molts amics a visitar. De fet, el nostre capital no és econòmic, sinó és un capital teixit d'amistats i de gent que conflueix aquí en un espai que és fantàstic, com és el Circ Cric.
I suposo que ara deveu estar carregadíssims d'energies.
Bueno, ara sí, ens hem anat omplint d'energia i hem anat programant i hem anat posant coses, pensant que la gent que realment són els nostres sponsors, que és el públic que ens ve a veure i que amb la seva entrada fa possible que el festival es pugui realitzar, doncs que ens vingui a veure, i estem preparats i els estem esperant.
I bé, ara, com dèiem, és la sisena vegada que es fa el festival. Sembla que ja és una cita consolidada.
Bueno, consolidat en aquesta vida no hi ha res, perquè sempre quan estàs dius vols dir que val la pena, vols dir que cal, vols dir que... Però que sí que jo crec que és cert és que el circ que està emplaçat a dintre del Parc Natural del Montseny té com a mínim un avantatge sobre la resta de festivals que es fan en llocs molt més urbans, i per tant el que en podríem dir la porositat de la lectura. Quan tu vas a veure un espectacle, el vas a veure en una ciutat, o jo què sé, te'n vas aquí a l'Ateneu de Sant Celoni, doncs has d'agafar, has d'aparcar el cotxe, i d'aparcar el cotxe a entrar dintre de la sala passen molt pocs instants. En canvi, quan arribes a allà on estem nosaltres, la gent entra dintre del bosc, i això doncs dona uns avantatges excel·lents a l'hora de fruir de tots els continguts d'un espectacle i poder-los veure des d'un altre punt de vista.
I quina és la rebuda que té la gent del Montseny quan arriba al festival o amb les activitats del Circ Cric?
Bon, això, jo a vegades penso que ens ve veure més gent del sud de França, del País Valencià, de les Terres d'Aragó i d'altres llocs, que moltes vegades la gent que està a prop, no? Tenim una curiositat com a persones humanes, que és que sempre ens agraden veure les coses amb una distància, les coses que tenim a casa, a vegades no som capaços de disfrutar-la. No vull dir amb això que la gent no ens vingui a veure, perquè sí que ve gent, però que moltes vegades dius, home, se'n van al teatre a Barcelona i no venen aquí, no? I una mica em sembla que això que és un costum humà, però que estaria bé que la gent ho disfruti, perquè no sabem quan una ventada se'ns emportaran totes les carpes i llavors serà impossible. Vull dir que cada any nosaltres ens el plantegem com si fos l'últim any i, per tant, això doncs ho faig extensiu a tota la gent que ens està escoltant. Aprofiteu aquest any, que l'any que ve ja veurem.
Però, com dius, creus que a vegades pot passar cosa aquesta com que dius el Circri, que està aquí al Montseny, a Sant Esteve, els de Sant Celoni, els de Palau, tenim a tocar i és com una mica, ja hi anirem. I, en canvi, quan passa alguna cosa a fora...
No, la gent és més a... no sé. Jo visc amb una senyora que me l'estimo molt i no he anat mai a veure la Sagrada Família. I, en canvi, tinc amics japonesos que s'han gastat una pasta i s'han fet uns viatges extraordinaris per anar-la a veure. Per tant, jo recomano que també no cal fer tants quilòmetres moltes vegades, recomano vindre al Circric, recomano per això també anar a Barcelona, agafar un bus turístic i anar a veure la Sagrada Família.
I tant que sí. I bé, i aquest any al festival, com no, hi haurà molt de circ, i una de les coses que ens crida l'atenció és aquest diumenge 12 d'abril, que és el Dia Mundial del Circ,
sí,
i que teniu muntada una festa bastant grossa.
Cada any fem unes fires, aquest any en fem una d'una manera i una d'una altra, i aquesta que ens toca ara mateix és la fira del circ, una mica com la nostra fira convencional, en la qual doncs hi ha el Pep Callau, hi ha un taller de circ, hi ha la gent de l'ADEM, que la gent de l'ADEM és una associació que fa viatges per la natura i que fa una cosa curiosíssima, que és passejar la gent pel voltant del circ, per tant pel bosc de la Ribera, del Tordera, i explicar les similituds que hi ha entre el bosc i el circ, que en el bosc també hi ha bromistes, com són les ortigues, també hi ha transformistes, com són els gripaus i les orugues, per tant també hi ha trapecistes, no?, que van teixint les seves reds, com són les aranyes, i poder descobrir de la mà d'una persona que hi entén doncs, totes aquestes coses que tenim tan a prop és fantàstic. Però si seguim amb la fira, venen grups doncs, de Madrid, com els Malabreakers, els Rolabola d'Andalusia, el Circ Bover, que ve de Mallorca, el Ganso, que ve d'Euskadi, i bueno, jo també em sembla que també soc que faig un tros del meu espectacle de sempre, que és el postclàssic.
I bé, també una altra cosa que a mi m'agradaria destacar-te és que fareu una espècie d'assaig en públic, una
sí.
Cosa que es diu, això no és un espectacle?
Això es diu, això no és un espectacle, que es fa tres vegades, perquè la quarta diu, això ja és un espectacle. Nosaltres els pallassos tenim una dificultat molt grossa a l'assajar, que no sabem mai quan el públic riurà o quan no. Això d'aquesta mecànica de generar risses en el públic es aconsegueix més per experiència que no pas per saviesa. Per tant, a l'hora d'entrenar, a l'hora d'assajar, a l'hora de dir-li com vulguis, necessitem aquest contacte amb el públic per anar-ho provant. A partir d'una proposta del Toti Turonell, que és un pallasso d'Olot, bastant més jovenet que jo, vam veure que era una mecànica que ell tenia, perquè ho va començar a fer-ho a la Índia, de proposar al públic una sèrie de coses i que el públic anés dient i anés col·laborant amb això. Hem trobat aquesta forma de producció, en la qual considerem que el públic que vingui també serà productor de l'espectacle, per tant nosaltres ensajarem dos dies, ho farem una vegada en públic i això ho repetirem tres vegades. Després farem dos assajos més per presentar ja el dia 18 de juliol l'espectacle que es diu Això sí que és un espectacle. Bueno, i en aquests moments no tinc més informació que donar, perquè això d'això està encara a la nevera, a punt de passar a la cuina.
Perquè això de fer un assaig en públic, com es fa? Què té de diferent d'un assaig sense públic?
Bueno, però nosaltres el nostre objectiu com a pallasso és que la gent es trenqui el pit, es peti el cul, o no sé com dir-li la frase, però que la gent rigui i aconsegui aquesta provocació. De fet, el pallasso no deixa ser un provocador que va provocant a la gent perquè la gent vagi rient i vagi generant emocions i estímuls doncs, que condueixin mínimament i entre cometes a la felicitat. Per tant, el fet de poder-ho ja provar en públic suposo que ens donarà una velocitat de creuer que quan no ho fem d'aquesta manera, quan ens tanquem en els nostres laboratoris i anem practicant, després sortim a la realitat i veiem que tot allò que hem construït no valia la pena, no? I això ens sembla que ens servirà doncs, per poder avançar i poder fer aquest experiment. I vulgues que no, com que també com a CRIC i com a centre que som, el que ens agrada doncs, és la investigació de buscar noves fórmules i noves maneres de poder atacar això que ens agrada tant, que és el món de la cultura, em sembla que només pel fet de poder-ho provar ja per mi em val la pena arriscar.
És la primera vegada que proves de fer una cosa així?
Sí, la primera vegada. Sí, però en el fons penso que sempre he treballat una mica d'aquesta manera, perquè no he aconseguit mai fer amb un primer espectacle deixar una cosa tancada, sinó que els meus espectacles, els meus números i els meus esquetxos es presenten quan són verds i que amb el temps doncs, es van afinant, van madurant, i llavors és quan aconsegueixes al final tindre l'experiència suficient com per poder convertir aquell número en una cosa que ja sigui doncs, una mica tancada i aconseguir que és el que realment és la meva recerca, no? Aconseguir fer poesia escènica.
I canviant de tema, també una altra de les coses que feu en aquest festival sobre el circ és que feu el dia, si no m'equivoco, el...
Compte que et perdràs perquè és molt extens, sí. Això, eh?
Sí, la veritat és que feu tantes coses que a vegades costa trobar el programa exactament el que busques, però bé, em refereixo al Festival Internacional de Pallasses, que ho tinc aquí apuntat, l'últim cap de setmana de maig.
Sí, això és un altre dels pollastres, igual que hi ha també hi ha una altra cosa grossa, que és el Circ en Manxa, que és... Bueno, però anem a les Pallasses. Les Pallasses ja l'any passat vam fer un primer festival de Pallasses aquí al Montseny. Aquest festival és resultat del Festival Internacional de Pallasses que es feia a Andorra, que es va fer en 6 edicions, el qual va ser una iniciativa de la Pepa Plana i meva, i que jo vaig dirigir amb ella el primer festival, després la vaig deixar amb ella a Andorra. Finalment Andorra va optar per una altra cosa i va posar els diners en el Cirque de Soleil i va deixar davant el Festival de Pallasses, però jo segueixo pensant que és important veure què passa amb la comicitat femenina. Fins fa no gaires anys, les dones no podien ni riure en públic ni pujar dalt d'un escenari. Per tant, jo penso que estem mancats d'aquesta fórmula, d'aquesta expressió, que és la de les nostres mares, de les nostres companyes, de les nostres amigues, que tenen tant dret com els homes de posar-se dalt d'un escenari i fer riure. Això és una cosa com un incipient. Si tu preguntes, a veure, digue'm un nom d'una pallassa, ningú sap cap nom d'una pallassa. Potser els més avançats diran la Pepa Plana, o inclús poden dir la Merche Ochoa, però vull dir que no n'hi ha, o sigui, i potser la primera seria la Mari Sampere, que seria la primera dona, no? Per tant, estem en una cosa absolutament innovadora, que són les pallasses. Per això, ja l'any passat vam fer un primer festival de pallasses aquí al Montseny, i aquest any el tornem a repetir, a més, amb l'ajuda i la coproducció de l'Ajuntament de Sant Esteve, farem, hi ha un espectacle el dissabte al dematí a la Merche Ochoa a les 12 a la plaça del poble, també hi ha un espectacle de la Pepa Plana el diumenge a les 7 de la tarda amb Julieta, que també es fa en el Teatre del Poble. Llavors, a dintre d'això hi ha tota una sèrie de coses que passen en el CRIC, a dintre de les carpes, però a més hi ha laboratoris, hi ha xerrades per les professionals, hi ha tallers, hi ha un curs per pallasses professionals que també es farà a Sant Esteve.
Perquè creus que el món del circ ara mateix, anys enrere m'imagino que sí, però ara mateix continua sent un món d'homes?
Bueno, no, el món d'homes ara això ha canviat molt. No, ara ja el món ja no és només d'homes. El que passa és que, per sort, no és només d'homes, perquè si mirem la història que hem escrit els homes ens podríem tots ens podríem tots posar-nos a fer transformisme. Però de totes maneres, no, jo, per exemple, una de les coses que l'altre dia, reflexionant sobre el tema, jo no he anat mai a cap circ on hi hagin actuat pallasses. A tots els circs que hi he anat sempre hi han hagut pallassos. I és difícil trobar amb una noia que faci comicitat i que se la reconegui per fer comicitat. Se les coneix per fer comèdies, se les reconeix per fer tragèdia, però no per fer comicitat. Per tant, encara estem, jo crec que estem molt lluny de la... O sigui, si ho féssim de 0 a 100, no crec que arribem al 20%, no? O sigui, que en pallasses estem encara pagant només l'IVA sense pagar el producte.
Encara ens queda molta feina per fer.
Sí.
I una altra de les coses que també és típica ja del festival és que sempre hi ha concerts de música molt interessants. Vau començar el divendres passat.
Exacte, amb el Quimi Portet, l'Albert Pla, el Joan Garriga, amb el Rifri, el Rifri que es va afegir a última hora. Bueno, fantàstic. I bueno, i encara ens queda una cosa molt curiosa, que és el Circ en Manxa, que ve a entrar a dintre del que fem. Sempre celebrem l'arribada de la primavera amb la Troba Kung Fu, barrejant música i circ, que també vam fer la setmana passada, el dia 5, també ho vam fer al Festival Còmic de Figueres.
Perquè sí, això de la Troba Kung Fu és un espectacle que he vist que es va repetint molt.
Esteu casats, dieu? Estem casats. I es va repetint, no, anem buscant varietats, però hem trobat que una mica ens estem començant a acostumar a veure la música amb imatges, perquè totes les televisions en aquests moments, o sigui, la música s'escolta molt amb la mateixa imatge, donen imatges de la música, i quan vas als concerts només tens la música i sola, no? I per tant, aquestes coses amb la Troba Kung Fu el que fa és posar-te això en directe, amb la qual agafa una potència brutal. O sigui, el subidon que s'agafa assistint a aquests concerts són fantàstics. I aquest any es coincideix això amb els 10 anys de l'Associació Diatònica dels Països Catalans. Vol dir que el divendres, que fem la trobada amb la Troba Kung Fu, hi haurà una participació de 100 i pico acordionistes que també estaran en el concert. El dissabte hi ha tot un sarau d'això del circ en manxa, que és extensíssim, perquè són 100 i pico acordionistes, i hi ha totes les coses lligades amb l'acordeó, eh? Circ i acordeó, vermut i acordeó, dinar i acordeó, siesta i acordeó, i diumenge hi ha el Bemoll Sostingut, que també hi haurà participació dels acordionistes.
I a banda també de la participació dels acordionistes de la Troba Kung Fu, també hi ha un concert que aquí al Cafè ens ha cridat molt l'atenció, que és el que faran la Sílvia Pérez Cruz i el Toti Soler.
Sí, senyor. El dia 24, el dia de les eleccions.
Exacte.
El dia de les eleccions tenim la Sílvia fa només dos concerts aquesta primavera a Catalunya, perquè la Sílvia té una volada que ja se'ns ha escapat una mica a les mans, en aquests moments està treballant a Nova York, i per tant poder-la aconseguir que vingués és un dels nostres capitals. Com ja he dit al començament, aquest festival no es fa perquè hi hagi molta pasta darrere, sinó perquè hi ha un sac de gent molt generosa i molt col·lega i molt amiga que arrisca amb nosaltres, i també de gent molt col·lega i molt amiga que ve a veure i que paga l'entrada, amb la qual amb això es fa. I una de les joietes és la Sílvia i el Toti, però també et diré que el dia 12, que és un divendres, ve el Manu Guix, també a fer també un concert a la Carpa Cuinetes, que també serà la bomba.
Sí, de fet el Manu Guix porta, si no hi ha Manu Guix i un piano. Quin tipus d'espectacle serà?
Ell és un showman, el Manu Guix, a part que és un musicarro impressionant i que a més té el do de la simpatia de poder agafar les cançons, transformar-les i posar-les en el moment indicat, és un showman i per tant l'estem esperant amb moltes ganes.
Perquè amb el que hem estat parlant fins ara i amb el que hem vist del festival al llarg d'aquests anys és que el Circ Cric, una de les coses que fa és barrejar les arts. No sé si estàs d'acord amb mi.
Sí, ho intentem. El circ ha passat per moltes fases. Jo crec que és el primer art escènic. Abans que la gent fes teatre, ja la gent feia tombarelles i la gent feia riure. Hi ha un pallasso que es diu Denga, que està criptofiat a la piràmide de Tebes, que havia fet riure amb un faraó, i devia ser boníssim perquè el van picar allà a la pedra, o sigui, és una cosa molt antiga. Però el circ ha anat evolucionant. Abans el circ, en l'època dels romans, el circ es feia amb gladiadors i lleons. Després va vindre l'Alfonso X el Savi, que va fer que el circ es convertís en els mercats, es fes en els castells. Després va arribar el Philip Astley a finals del 1700, que eren uns soldats que van començar a distreure la gent amb els seus cavalls de batalla. Allà van començar a muntar les carpes i les piquetes. A hores d'ara tot això ha anat canviant. Les ciutats no tenen llocs ja perquè els circs hi vagin i clavin les seves piquetes, i les seves sempre hi ha, o ja hem anat evolucionant. A les ciutats, els llocs on això es podia fer, ara hi ha doncs, conductes d'aigua, conductes de gas, conductes de fibra òptica, hi ha bancs, hi ha papereres, hi ha aquests abrets encerclats, per tant els circs han tingut que anar movent cap als extraradis i convertir-se en una cosa marginal. Per tant, la gent de circ estem evolucionant i transformant. També és cert que aquests mitjans de comunicació, els mitjans tècnics, com és, per exemple, els micròfonos, els altaveus, les llums, els leds, els parcs i totes aquestes coses, també han anat evolucionant. I en aquests moments ja no hi ha una... Sí que hi ha una divisió de les arts escèniques, podem seguir parlant, que hi ha música, teatre, dansa, circ, i arts parateatrals, però que cada vegada doncs es juguen més aquestes coses. Hores d'ara ja no és res extraordinari anar al Liceu i veure que hi ha uns trapecistes que estan documentant l'obra, o també és fàcil que puguis anar a un circ i trobar una persona que et canta una ària, no? Per tant, ja és un moment en què tot això s'està fusionant a fi de que també abans el Cirque jugava molt amb això de lo más difícil todavía, lo nunca visto, i aquestes coses, a hores d'ara, havent-hi el YouTube, és molt difícil.
Està tot vist ja avui?
Home, tot vist no, moltes coses estan vistes, però vull dir, el cirque bàsicament per mi, com a definició, és el que repta el sentit comú, l'equilibri i la gravetat. És molt difícil que puguem evolucionar més que els olímpics, i que més, i després dubto que això sigui saludable. Jo no crec que els esports olímpics siguin saludables, i tampoc crec que determinats números de circ siguin saludables per a les persones humanes. Però el que sí que és veritat és que amb tot això aconseguim explicar coses a la gent, poder explicar contes, poder fer reflexionar la gent i fer que la gent, a partir de veure aquestes coses i de tindre aquestes vivències, doncs entre tots madurem i evolucionem a millor.
I que, ara que parlem també d'això d'encabir disciplines, de que al Liceu puguis veure uns trapecistes i el circ gent cantant una ària, un exemple d'espectacle que combina les arts és el teu espectacle, que representaràs bastantes vegades, el Pamoll Sostingut.
Sí.
Que dius que és un espectacle que combina circ, música i poesia.
Sí.
Com es fa això?
Doncs, bueno, és molt fàcil. Aquest és un espectacle que parla d'una cosa tan bàsica i que no entenem, que és l'instant del present, a partir d'un poema del Brossa que diu: el poema del present ja te l'he dit, ja forma part del passat, i el del futur és incomprensible. I, per tant, busquem aquest moment en què nosaltres som capaços de parar el temps. I només poder pensar amb aquesta fracció de temps que ens permet viure aquesta eternitat, per mi ja em sembla un poema. Aleshores, això està amenitzat, a més, per dos fantàstics músics, que són el Quim Isagi i l'Arnau Figueres, també gent molt a prop a Sant Esteve Palautordera, que amb piano i percussió logren il·lustrar tota la música de l'espectacle. A partir, moltes de les peces les hem extretes del que seria la música clàssica i l'hem transformat a ritmes que abans no existien, no? També per això que dèiem abans de la fusió, i a dintre doncs s'hi desenvolupen doncs totes les números que, bueno, una mica s'han vist, malabars, coses que haurien de caure i que no cauren, gent que no pot volar i que vola, i totes aquestes coses. És un plaer fer-lo cada diumenge a les 12.
I ara fa un moment també em comentaves que tu, que ets un home de circ, que el circ ha caigut com a l'extraradi de les ciutats i els pobles.
Les carpes.
Les carpes, vull dir, evidentment. I quina és la situació actual del circ?
Bueno, la situació actual del circ català és boníssima, perquè està tothom treballant a l'estranger. És a dir, és tan bona que està tothom treballant a França, treballant a Alemanya, treballant a Bèlgica, treballant a Àustria, treballant a fora, però per tant som molt bons. Potser una de les coses importants que nosaltres tenim és que, com que no tenim mitjans com tenen els altres i tenim més impediments, tenim més creativitat. Això no és que sigui bo, perquè el que hem de reivindicar és de que hauríem de treballar amb les mateixes condicions que treballen, per exemple, els nostres veïns a França. Que vol dir això? Doncs que a França l'IVA de cultures és el 2,1, el nostre és el 21%. I això vol dir que vivim en un país on la pornografia i els iots paguen el 4%, les flors paguen un 10% i que la sanitat, l'educació i la cultura paga el 21%. Dit això, que tothom s'ho pensi per les eleccions que venen.
I m'imagino que ja que de les institucions no en deus estar gaire satisfet del suport que dona la cultura, tant públiques com privades, però creus que la societat valora la tasca que feu?
Bueno, la societat va darrere. Som una societat que està molt acostumada a entendre els problemes que tenim com uns mals endèmics, que ja venen de tota la vida, i llavors som una mica incapaços de reaccionar. Però jo et diria que, bueno, per una banda, jo penso que certament som reconeguts perquè la gent ens estima, som reconeguts perquè la gent veu els nostres espectacles, som reconeguts perquè ens deixen desenvolupar la nostra feina, i això és gràcies a que hi ha molta gent que col·labora amb nosaltres. Per una altra banda, em sembla que les institucions que hi ha fan el que poden, com que som un país que no existeix, i per tant depenem d'altres i depenem dels veïns, és difícil que demanar-los i exigir-los que ho puguin fer. Em sembla que és de calaix que aquí el que s'hauria de fer és que l'IVA cultural hauria de ser gratis. Hauríem d'incentivar la gent que fa cultura, però això no ho poden fer perquè no poden manar, i no poden manar perquè estem submesos encara a una cosa que es va generar l'any 1939 i que encara no ha acabat.
I bé, també parlant d'altres coses que fas tu, per si algun oient no ho sap, ets impulsor de Pallassos Sense Fronteres.
Sí, vaig fundar aquesta organització arrel de que uns nens em van enviar a l'ex-Jugoslàvia, i una vegada vaig arribar allà, vaig fer l'espectacle, vaig veure el que era capaç de fer aquest espectacle, i com que sóc una mica vergonyós, no he tingut la vergonya de deixar-ho estar.
I com és l'experiència d'anar, com tu has anat per molts territoris?
Acabo de tornar fa un mes de Sierra Leone, que he anat allà a buscar queso de Ebola. I el queso d'Ebola és que allà hi ha l'Ebola, Sierra Leone, allà hi ha nens que s'han quedat sense família, allà hi ha una situació absolutament penosa d'una gent que és riquíssima, que té diamants, que té or, que té minerals, que té petroli, però que no sap llegir, no sap escriure, i per tant una malaltia que aquí seria molt més fàcil de controlar, doncs allà és molt difícil. Però bueno, a part d'això, en aquests moments hi ha uns companys, uns de Sant Celoni, que acaben de tornar de l'ex-Jugoslàvia, acaben de tornar de localitats on ja hi treballàvem fa 23 anys, i això vol dir que quan hi ha una guerra, quan hi ha aquest tipus de violència entre nosaltres, això no es cura en 4 dies, que això dura molt de temps. I això a mi em fa pensar i reflexionar davant de la vida que tenim i del futur immediat que tenim.
Perquè tu creus, jo és que a vegades veig la gent del circ i us veig com feu riure la gent, i creus que a vegades ens hem oblidat els més grans com de riure, de saber afrontar els nostres problemes?
Sí, conforme et fas gran et vas omplint de mala llet, perquè hi ha moltes coses que no entens, veus que se t'acosta, que arribarà un moment que desapareixeràs, i com que som tan egoistes de pensar només en nosaltres mateixos, ens sap greu. Si fóssim una mica més generosos, hauríem de donar-nos compte que, bueno, que estem vius perquè vam néixer, i l'únic que li pot passar a una persona que està viva o a qualsevol cosa viva és que es mori, per tant és normal, i que segurament que si et mors doncs deixaràs lloc com un altre, per tant hauríem de ser més generosos. I en definitiva, hi ha un espectacle que no l'he mencionat aquí, que és el que faig jo el dia 15 de maig en el Teatre de Sant Esteve, un espectacle es diu Grimègies, que el vaig fer en el Teatre Lliure, que parla sobre la mort, i aquest espectacle, hi ha un moment de l'espectacle que diu una frase que a mi em sembla meravellosa, diu: La vida és una malaltia mortal de transmissió sexual.
I tant que sí. I una cosa que venia a comentar també, com a Sir Crick, aquest Sant Jordi, el 23 d'abril, si no m'equivoco, fareu 34 anys. Quan vau començar tota aquesta aventura, sí, us esperàveu arribar fins a on heu arribat?
No, evidentment que no. No, no. O sigui, quan t'imagines alguna cosa i a més quan ets jove no tens capacitat per saber on t'arribaràs. De fet, havent arribat fins aquí, em sembla que hi ha un recorregut llarg, i espero tindre la salut i les ganes i no arruïnar-me per poder-ho seguir fent.
I ja per anar acabant, que ja portem una bona estona, vosaltres, els del circ, sempre us he vist, com us he dit, gent optimista, almenys com a espectador.
Sí.
I ja que ara em deies que la situació del circ aquí a Catalunya potser no és la millor, afrontes el futur del circ i també de la cultura amb optimisme?
Sí, jo crec que s'ha de ser optimista, perquè és que si tu ets una mica optimista tens més qualitat de vida que si ets pessimista, amb el que sigui, com a català, per no llançar res. Jo sóc i seré optimista.
Doncs amb aquesta sentència, si et sembla, Jaume, ho deixem aquí. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Abans recordem que aquí hem mencionat molts espectacles del festival, però que qui vulgui els pot trobar tots a la web del Sir Crick.
Sircrick.com.
Exacte, sircrick.com, tot detallat. I que només ens queda dir als oients del Cafè de Ponset Ràdio que hi vagin, que s'ho passaran fantàsticament.
I mentrestant, bona nit, no us canseu.
I tant, doncs, Jaume Mateu, Tortell Poltrona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres per haver deixat sentir la meva veu a les zones. 107.7 FM, Ràdio Sant Celoni.
Que quedi clar. I obrim ara ja el nostre espai de dret amb en Cels Naranjo i en Francesc Toro, que avui ens han dit que ens vindrien a explicar les novetats que porta la reforma del Codi Penal.
Sí, així és. Tornem de les vacances, mini vacances de Setmana Santa, venim amb les piles carregades, però venim amb ganes d'explicar perquè es van publicar el passat dia 31 de març en el Butlletí Oficial de l'Estat les principals modificacions normatives, legislatives que estaven previstes, i en aquest sentit es va ja definitivament aprovar, després de tot el procediment de passar per les Corts, pel Congrés i el Senat, s'aprova una modificació amplíssima del Codi Penal, i així mateix ens apareix una nova llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana bastant criticada, coneguda com la llei Mordassa, la que ens agradaria dedicar un altre programa més endavant. I, doncs bé, fruit d'aquestes reformes hem de dir diverses coses, perquè, diguem, venen així com un pack i està previst, doncs, que la seva entrada en vigor es produeixi el juliol del 2015, que és quan, doncs, quan ja començaríem a aplicar i a veure com es donaria ja la interpretació a la nova redacció de preceptes, i ens trobarem, evidentment, amb moltes crítiques, perquè des del 1995 que tenim aquest Codi Penal, aquesta reforma no és precisament petita ni afecta, vull dir, afecta és una modificació àmplia, més de 250 articles, també hi ha supressió d'altres articles, es modifica la llei d'enjudiciament criminal i encara poder tindrà més modificacions, també s'ha incidit en la llei de l'indult, en la llei orgànica que regula el Tribunal del Jurat i també en la llei de reconeixement mutu de resolucions penals entre estats membres de la Unió Europea, no? I a partir d'aquí, doncs, començarem a explicar una mica alguns aspectes. Un cop ja hem tractat també la presó permanent revisable i ara incidirem, doncs, en altres aspectes i també en les modificacions que hi ha hagut dels delictes de terrorisme que es justifiquen per lluitar sobretot contra el terrorisme jihadista.
Efectivament, les modificacions que pateix, diguem, o que hi ha en el Codi Penal arran d'aquesta reforma, doncs són bastants. S'ha tingut en compte precisament, com bé indicava el Cels, que l'estructura del terrorisme jihadista és diferent de del terrorisme al qual intentava fer front fins ara l'Estat, ja que l'estructura és molt, molt menys jerarquitzada en el cas del terrorisme jihadista, perquè també hi ha una manera de funcionar molt més internacional, sense tanta jerarquia, en definitiva. Però també hi ha moltes altres modificacions, com per exemple es modifica, com ja vam comentar en un programa anterior, si segur que ho recordareu, no?, la presó permanent revisable per a aquells casos, aquells delictes més greus. També es suprimeixen les faltes. Fins ara hi havia moltes conductes que eren faltes penals, és a dir, que no arribaven, és a dir, estaven dins del Codi Penal regulades, no? Precisament per això estem parlant de Codi Penal, però no arribaven a delicte, i de delictes només n'hi ha dos tipus, els greus i els no tan greus, no? Ara passen, es crea els delictes lleus, que fins ara no hi eren, però en canvi les faltes, doncs, desapareixen i una part, doncs, passen a ser delictes lleus i l'altra, i una altra part d'aquestes conductes que fins ara eren faltes passen a ser faltes administratives.
Bé, infraccions administratives que se sancionaran via administració, perquè en aquest sentit, abans, quan hi havia les... Bueno, encara hi són, de fet, perquè encara no s'ha produït l'entrada en vigor, però és el règim que està... Bé, què passa amb les faltes? Hi ha el que s'anomena el judici de faltes, que és com un procediment penal, evidentment amb totes les garanties, però més resumit, que són per actes, doncs, que en principi han de presentar menor importància i que s'han d'agilitzar més, no? Clar, si ara no hi haurà faltes i el que hi haurà seran delictes lleus, per això s'ha incidit en la llei d'enjudiciament criminal, doncs, per acomodar el procés, per fer que hi hagi un enjudiciament més ràpid d'aquests delictes que es consideren lleus, i que evidentment, doncs, no és el mateix instruir això que instruir una macrocausa amb molts imputats o investigats, etc.
Ah, clar, exacte. Vull dir, fins ara precisament els procediments de faltes tenen un procediment abreujat, i ara el que es fa és adaptar, mantenir aquest procediment, amb algunes modificacions també, però bàsicament mantenir aquest procediment pel que seran els delictes lleus. Val a dir que, clar, el Cels ha fet referència al procediment administratiu, clar, és que sempre hem de diferenciar entre àmbit penal i entre àmbit administratiu, perquè els procediments són completament diferents. L'àmbit penal, precisament perquè fa referència a conductes molt més greus, en què hi ha molts més drets individuals i sobretot drets fonamentals en joc, doncs té moltes més garanties també. En canvi, en el procés administratiu no és que no hi hagi garanties, ni molt menys, però ja d'entrada qui ens està jutjant és una part, que és l'administració. Després sí que podem arribar als tribunals, però ja d'entrada ens està, diguem, imposant la sanció, l'administració. Aquesta sanció mai podrà ser de penes de presó, no. Només faltaria.
Només les poden imposar els tribunals.
Exacte, però igualment a vegades la quantia d'aquestes sancions no és poca i per tant, afortunadament, doncs es pot recórrer als tribunals, no? Quan diem, doncs recorreré aquesta multa. La multa es pot recórrer... Bé, aquí ja ens estem desviant puix una mica, però la multa es pot recórrer primer dins el procediment administratiu, però una vegada s'ha acabat el procediment administratiu es pot recórrer als tribunals. Llavors sí que tindrem un jutge imparcial que resoldrà. Però d'entrada l'administració té aquests privilegis com tant imposar la multa com, per, com el fet de resoldre el propi recurs del, del particular que fa, no? Que...
Uh-huh. Tal i com també havíem comentat en els delictes contra la llibertat, llibertat sexual i la, la indemnitat, bé, l'edat de consentiment sexual penal s'eleva dels 13 als 16 anys. Vol dir que, per tant, doncs no es podrà fer cap mena d'actuació amb contingut sexual amb menors de 16, que fins ara era de 13, que s'ha justificat per la necessitat de pujar-la per protegir els drets de la infància, perquè es deia que Espanya és un dels llocs on fins ara hi havia la, l'edat de consentiment més, més baixa. I en aquest sentit ja seria una altra qüestió diferent, és què passa quan hi hagin actes de caràcter sexual, per exemple, entre dos de 14 anys, que ja no és, no és el mateix.
També resulta destacable que s'augmenta la protecció pel que és la propietat intel·lectual, que fins ara la pena de presó era de 6 mesos a 2 anys i ara passa a ser de 6 mesos a 4 anys. Per tant, hi ha aquí un augment considerable. Bé, i tenen, de ben segur que hi té a veure, en aquesta decisió del legislador, hi té a veure doncs, les situacions que contínuament apareixen moltes vegades als mitjans de comunicació sobre el plagi i sobre aquest tipus de conductes, no? També es crea un nou delicte específic pel finançament il·legal dels partits polítics. Bé, un nou delicte.
Bé, sí. Esperem no haver-lo d'aplicar massa, no?
I tant que sí, esperem que sigui així.
Llàstima que no hi hagués estat abans.
Bé, també es crea també un delicte nou, el que es diu en llenguatge tècnic un nou tipus penal, per la difusió de missatges que incitin a la comissió d'algun dels delictes agreujats del que és l'alteració de l'ordre públic.
Sí, perquè en aquest sentit es consideraran sempre actes de, com d'atemptat els que es cometin contra tant funcionaris com de sanitat com d'educació que estiguin en l'exercici de les seves funcions. És a dir, anar amb compte quan, bé, quan un funcionari de l'educació sanitària estigui exercint com a tal, perquè es podrà considerar com a atemptat. I bé, també en el terreny del medi ambient, dels incendis, amb el caràcter generalitzat de la reforma, també hi ha enduriment de, la, de les penes, és a dir, s'eleven les penes i es pretén també donar més protecció. Per exemple, la falta d'abandonament d'animals domèstics passa a ser un tipus atenuat del maltractament d'animals, però vull dir que seguiran el codi penal. De la presó permanent revisable ja en vam parlar, que era pels casos més greus d'assassinats a menors de 16 anys, a persones especialment vulnerables, que siguin comesos després de la comissió d'altres delictes relacionats amb la, o contra la llibertat sexual, quan es facin en el si d'una organització criminal, quan siguin comesos en sèrie, tots aquests casos, però també l'assassinat en el que estem acostumats d'ara, diguem, entrarà dins de formar part del tipus d'assassinat aquell homicidi que es cometi per facilitar la comissió d'altres delictes o encobrir-los. És a dir, seria un homicidi, però com que es fa precisament per amagar altres delictes o per servir-se i cometre'ls, aleshores es considerarà assassinat també. També hauríem de fer referència a la lluita contra el terrorisme. Hi han hagut noves redefinicions del que es considera o no terrorisme i especialment també, com que hem d'anar modernitzant bastant les normes perquè fa falta, cada vegada es veu que hi ha més incidència en el que són, es passa ja a considerar des del dret el tema doncs, d'internet, les xarxes socials, i a partir d'aquí doncs, es prenen com a conductes rellevants per l'ordenament aquells actes de difusió del terrorisme, com estem veient constantment, doncs, via xarxes socials, a través de webs o de vídeos que doncs, d'una manera o una altra inciten i indueixen a fer aquesta mena d'actes terroristes. Vull dir que inclús podrà ser castigat algú que visualitzi vídeos o webs, llocs webs amb aquest contingut terrorista precisament amb la finalitat d'incorporar-se, cosa que també serà difícil perquè per delimitar si tu estàs mirant allò per...
Sí, llavors ara mateix ens estàs dient que algú que accedeixi a una web que tingui contingut terrorista podria estar cometent un delicte.
No tothom. Clar, aquí estarà també la qüestió complicada, que és, bé, definir quan tu mires la web perquè, doncs, no sé, estàs fent un treball, tots aquests casos...
Ui, pots accedir per error.
Per fer un estudi per error, vull dir, tot això són casos justificats, o simplement perquè, no sé, has vist les notícies i dius, ah, doncs ara vaig a veure què fan aquesta gent. Però, clar, l'altra cosa és com es delimita això, amb si tu tens l'ànim o no de seguir aquesta... I
en aquest cas, el Codi Penal estableix algun tipus de criteris per decidir això... com es pot determinar si hi ha intenció o no?
Bé, això no ho sé, però en tot cas es començarà a veure amb la pràctica, perquè es donarà segur. Últimament hi han hagut moltes detencions, inclús en localitats properes d'aquest tipus de, bueno, de persones que semblava que anessin, doncs, a formar-se com per cometre actes de terrorisme jihadista i en aquests temes, i a partir d'aquí veurem com es portarà això a la pràctica.
Hi ha també un canvi destacat en que fa a l'exercici del dret a la llibertat d'expressió, perquè bé, hi va haver una sentència del Tribunal Constitucional el 7 de novembre de 2007 que bé, interpretava que la negació dels genocidis s'havia d'interpretar, s'havia d'aplicar amb el límit de tenir en compte que tal negació suposés una incitació a l'odi o hostilitat cap a certes minories. És a dir, si no es donava tal hostilitat o incitació a l'odi, aquesta negació del genocidi, doncs, es podia entendre dins la llibertat d'expressió. I el que fa precisament un dels canvis que pateix aquest el Codi Penal és precisament doncs això, no? Adaptar la definició de les conductes d'incitació a l'odi i a la violència a aquest concepte, a aquesta interpretació que va fer el Tribunal Constitucional.
I vosaltres, com a juristes, creieu que aquesta reforma... Bé, com a juristes o com a futurs juristes, creieu que aquesta reforma del Codi Penal pot ser una eina útil per garantir una major seguretat de la ciutadania i per ser dissuasòria a l'hora de cometre alguns delictes?
A veure, no en tots els aspectes. Per descomptat que de la presó permanent revisable ja en vam parlar i ja està clar que hi ha hagut molta oposició en aquest sentit, però i tot i que la reforma va en si orientada sobretot a augmentar les penes a imposar per cada delicte, es reforça en els temes, doncs, de furt, robatori, d'estafes, també en el marc dels delictes i corrupció en els negocis i en l'administració pública, etc. Està caracteritzat en general per un augment de les penes. A veure, hi ha alguns aspectes així menors de la reforma, evidentment, que podran estar bé, no? Per exemple, no sé, algunes modificacions que s'han de fer necessàriament, doncs, per adaptar-se a la realitat d'ara, o per exemple de dir, vale, en el cas de que un hagués comès un delicte de violència de gènere o domèstica i li imposem, no sé, doncs, un aparell per controlar-lo i intenta alterar-ho, val, doncs, sembla ser que si ho tipifiquen expressament com a delicte de quebrantament de la pena, de dir, doncs, no vull complir la pena, home, doncs algunes coses sí, però clar, si precisament el que caracteritza la reforma és la presó permanent revisable i l'augment generalitzat de tots els tipus, doncs bé, no en tot.
Clar, s'estan tocant, s'estan reformant moltes coses, llavors s'hauria de veure cada cosa. En termes generals, no, perquè ja està, diguem, clar i demostrat i vist que unes penes més dures no són eficaces per reduir la criminalitat i són fins i tot injustes. Ara bé, hi ha coses que entenc que estan bé, no? Per exemple, l'augment de protecció pels animals, crec que està bé. També el fet d'equiparar la reincidència i els antecedents, el marc europeu també, doncs, és important.
Sí, això és una cosa en la que hauríem de fer èmfasi, perquè també és important que s'equiparen els antecedents penals espanyols als que es corresponen amb condemnes imposades per altres tribunals d'altres estats membres de la Unió Europea. És a dir, algú ha estat jutjat per qualsevol tribunal d'un estat que es formi part de la Unió Europea, doncs bé, si té aquests antecedents penals, el territori espanyol també es prendran en consideració efectes de si s'aplica o no una agreujant genèrica de reincidència, és a dir, val, si ara aquí comet un delicte, el anem a sancionar, a castigar amb la imposició d'una pena per un delicte, doncs li aplicarem l'agreujant si és que ha comès un altre delicte, encara que Vull dir, si l'antecedent penal encara està vigent, encara que hagi estat imposat per un altre tribunal, o efectes de suspendre l'execució de la pena o de revocar-la, també es prendran en consideració. Vull dir que es segueix avançant en aquesta línia de cooperació penal, cada cop bastant més ampliada. Hi ha hagut un acostament també de les legislacions penals en l'àmbit de la, i en la, sobretot de cooperació judicial penal en l'àmbit de la Unió Europea.
Doncs Cels, Francesc, ara que ja ens heu explicat els punts bàsics de la reforma del Codi Penal i que ja el sabem, si us sembla ho deixem aquí, moltes gràcies i ens tornem a escoltar d'aquí 15 dies amb més dret.
Això mateix.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Mora na filosofia pra que rimar amor e dor.
Obrim ara sí el nostre espai de filosofia, el que no vam poder fer el programa passat amb l'Adrià Giró i amb la filosofia de l'art que ens porta avui.
Hola, què tal? Bona nit. Exactament, Pol, avui parlarem de filosofia de l'art i serà interessant parlar-ne perquè no n'hem tractat gaire en els últims programes, sempre ens hem dedicat més a la filosofia política. I avui bé, esperem que aquesta referència que fem a l'art sigui interessant i bé, ens hi posem ja. Si la gent que ens escolta sabrà que durant tota la història de la humanitat, els éssers humans hem representat les nostres emocions i els nostres ideals segons el context en tot tipus d'obres d'art. Per posar un exemple, La llibertat i en el poble de Delacroix, per exemple, reprodueix una escena de la Revolució de París del 1830 on s'intenta mostrar l'esperit revolucionari d'aquella època, d'aquell context històric en aquell moment. L'art ens ajuda a manifestar un sentiment i expressar-lo d'una manera en la qual l'espectador d'una pintura, o d'una escultura, d'una arquitectura, fins i tot l'oient d'una sintonia, pugui gaudir-ne d'una manera, d'una forma plena. Però obviem la qüestió principal, una cosa que és d'especial rellevància. Què entenem per art? Què és l'art? O què és la bellesa? Són preguntes que, sens dubte, molts filòsofs s'han plantejat i que molts n'han discutit per intentar buscar una conclusió sobre com podem definir el que és art o és bell. Si us fixeu, aquest és el discurs que moltes vegades intentem plantejar-vos, no? Molts filòsofs han intentat parlar d'aquest tema, d'aquest altre tema, intentar fer una conclusió, però no entrarem en termes absoluts, diguem. Avui posarem de manifest una sèrie de problemes que van proposar uns quants filòsofs i a partir d'aquí intentar fer-vos reflexionar, fer-vos tenir esperit crític sobre què enteneu vosaltres per art o què és l'art o què és això que diem que és una cosa bella, no? La primera problemàtica que vull posar així sobre la taula per començar és la següent. L'art està allunyat de la veritat o la bellesa artística és la realitat més verdadera? És a dir, l'art busca la veritat o l'art només és una còpia de les representacions reals que veiem amb els sentits? És complicat. Hi ha molts filòsofs que han opinat una cosa i n'hi ha d'altres, depèn de la seva manera de pensar. En el llibre 10 de la República, en el llibre 10 de la República de Plató, aquest ens considera que hi ha diferents nivells de realitat que porten a fins, diguem, ben diferenciats. Per Plató, la figura de l'artesà fabrica objectes a través de la idea de l'objecte corresponent. És a dir, un artesà fabrica un llit a través de la seva idea. I com ja molt bé recordareu, com ja ben experts de Plató sereu, Plató considera que el món de les idees és el que ens ajuda, el que ens guia fins a l'autèntic coneixement. Per això l'artesà fa l'acció correcta, ja que es fixa a l'hora de construir a través de la seva idea. Contràriament, exposa també la figura del pintor, on serà una figura d'un imitador, ja que aquest imita les coses tal com són representades. Què vol dir això? Molt simple. Doncs que la idea no serà el referent. El referent serà la cosa i no la idea. Per això imita des de la cosa, no a través de la idea com fa l'artesà. El pintor, per tant, és l'imitador de l'aparença feta pels artesans. Com Plató diu a la República, cito textualment, el arte mimético está sin duda lejos de la verdad. Llavors també, a part d'aquests dos nivells de pintor i artesà, hi ha el tercer nivell del demiurg, que representa el món de les idees, però és un nivell que no té un èmfasi molt interessant, diguem, en aquest aspecte que plantegem. Plató a la República considera, a més, que els poetes, atenció, els poetes tenen que ser expulsats de la ciutat grega, han de ser expulsats de la polis perquè considera que la poesia alimenta i cultiva la part concupiscible o apetitiva de l'ànima, la part que fa referència als nostres desitjos més, als nostres impulsos més animals, podríem dir. Això es contraposa també, qui hagi llegit Plató veurà que moltes vegades es poden trobar arguments bastant contradictoris entre ells. És a dir, aquí, per exemple, diu que els poetes han de ser expulsats de la, de la, de la polis perquè, perquè no produeixen, no creen. En canvi, en El banquet es dona com a arribar a entendre que a través del concepte de poiesis, que és un concepte que fa servir com que entendre que en realitat l'ésser humà sí que produeix, però potser no, jo interpreto que no fa la referència als mateixos artistes, però bé, era per posar l'èmfasi de que podríem dir que hi va haver tres platons, diguem. Hi va haver un plató més de joventut, després un de maduresa i després un de bellesa, en el qual, bé, es considera que el plató més, més genuí és el de la teoria de les idees, però després veiem que quan és el plató de bellesa la critica. O sembla que almenys les interpretacions que han portat a això és que la critica, i veuríem com s'acostaria més fins i tot a Aristòtil, però bé, no ve al cas. El que aquí ens interessa és el que ens diu Plató a la República, on defineix dos tipus d'art. El primer art és l'art de la medició, dirigit a la part racional de l'ànima, i l'altre l'art de la imitació, el dels poetes, lògicament. Jo ara us vull preguntar què penseu. La còpia d'una obra d'art pot arribar a ser millor que l'original? Són coses que... Ei, que...
Bé, depèn de... Per còpia entens la reproducció exacta d'una obra d'art o la reinterpretació d'aquesta obra per part d'un altre autor?
No, la còpia, o sigui, tal qual.
O sigui,
home, si és idèntica, no...
Perquè a mi ara m'està venint al cap, per exemple, amb la música, que potser aquí és el que toco més jo aquí al cafè, doncs hi ha hagut infinitat de vegades en què la versió d'una cançó ha superat l'original. I si t'estàs referint a aquest tipus de còpia, sí, sense cap connotació negativa, llavors jo crec que sí, absolutament.
Això que has dit de que una música pot ser millor que l'original, en quin sentit ho vols dir? En un canvi de registre o...?
En el sentit...
Tu creus que la novena sinfonia de Beethoven la podries copiar, o sigui, literalment tal com és? O sigui, ser tal com és, reproduir-la de la mateixa manera tal com és aquella música?
I llavors com ho distingim?
Bé, això dependrà de qui l'interpreti. Si la novena sinfonia de Beethoven interpreta una orquestra aficionada, doncs probablement tindrà un nivell més baix que si l'interpreta la OBC.
Clarament, clarament. Tenim de tenir present que no és el mateix parlar d'una obra d'art o d'una música, no. És completament...
En el cas de la música, per exemple, és més fàcil si agafem com a referència a la música popular, doncs podem trobar infinitats de cançons. Mira, a mi em ve el cas, un exemple molt original que... Una cançó de la Paulina Rubio, que a mi és una artista que no és de... que m'agradi especialment, té una cançó que no recordo com es diu, diré que es diu Ni una sola mirada, i jo vaig escoltar aquesta cançó reinterpretada per el Roger Mas, que és un cantautor de Solsona que em sembla molt recomanable, i d'una cançó que no m'agradava gens, que no li trobava cap mena de qualitat artística, que no tenia cap mena de sentiment, res que m'arribés... Vaig veure com un músic construïa una cançó que m'arribava, que hi notava un sentiment, que era alguna cosa especial.
Interessant, no, la visió està molt bé. Com d'aquí pots extreure que depèn qui interpreta la sintonia que sigui, pot fer-la millor que la que l'ha realitzat en un primer moment. Està bé. Vosaltres teniu alguna cosa a afegir també? Us sembla?
És que, clar, depèn també...
Jo volia enfocar des d'una perspectiva des de l'obra d'art, en aquest sentit, en el pintor que pinta l'obra...
Això que t'estic expressant... Jo crec que sí, que es pot extrapolar a la pintura, a l'escultura o...
Però és que depèn del que vulguem valorar. Si volem valorar que el pintor expressa molt bé el que ell vol expressar, llavors no, perquè clar, si tu no ets el pintor,
exacte,
no pots... Ara bé, si el que vols valorar és els sentiments que et transmet i valors i idees que et transmet a tu, llavors sí, no? Perquè potser...
Posem un cas, un pintor que sigui, no sé, per exemple, Van Gogh no era que es digués un autor molt feliç, diguem-ne, va transmetre tota la seva frustració, tota la seva angoixa en les seves obres. I les obres, en aquest sentit, són bones no solament per la tècnica que han estat fetes aquestes obres, sinó per també el que demostra aquesta obra. Llavors, si en ve un altre que em pinta la Cafè de nit o em pinta la nit estrellada, per exemple, ell ho veia des de la seva pròpia perspectiva. En aquest sentit, penso que des de Van Gogh va pintar les seves obres amb aquell dolor que el va perseguir durant tota la seva vida, aquella frustració de no poder vendre res i estar un mort de gana. Ho va saber reproduir perfectament en les seves obres. Ara ve un altre i intenta fer l'obra que sigui d'ell i la pot arribar a fer tècnicament molt bona, però sentimentalment potser no aquella sensació de aquella, o sigui, aquella frustració que està representada en alguna obra o alguna o com ell veia el cel, no sé si m'explico una mica. Allò és impossible d'imitar.
Jo crec que
allò és una cosa com més endavant tractarem, d'un geni.
Sí, perquè al cap i a la fi, jo, la meva concepció de l'art, des del meu modest punt de vista, és una barreja entre el domini de la tècnica, sigui pintura, música, teatre, escultura, arquitectura, cinema, el que sigui, i per l'altra, l'expressió del teu sentiment, l'expressió d'una vivència, d'un record, d'una cosa que vols mostrar, d'un missatge que vols donar. Són aquests dos elements el que conjuguen. És per això que tu pots escoltar, per exemple, una peça musical tècnicament tocada perfectament i que no et transmeti absolutament res, perquè qui l'està interpretant no té sentiment.
Exactament. No, no, està, sí, està bé. Si us sembla, canviarem una mica, hem començat per Plató, seguirem una
continua,
mica...
Continua, sisplau.
Sí, i tant. amb Aristòtil, filòsof del que també ja hem parlat en nombroses ocasions, proposa un argument més conciliador que el de Plató. Aristòtil dona una equivalència entre la naturalesa i l'art. És a dir, per Aristòtil, l'art imita la naturalesa. I el que la naturalesa no acaba de realitzar, l'art en general, sobretot si el realitza algú que en sap, ho complementa. L'art imita i complementa a la naturalesa. Un altre aspecte, respecte, diferència respecte a Plató, és el fet de que l'art és còpia de les coses reals, no de les idees. Oblidem-nos d'un món d'idees, no, no té res a veure això. A més, per Aristòtil, el que es pot imitar és agradable. Per consegüent, el bon art millora la naturalesa, cosa que fa que esdevingui model. Per tant, i podríem dir que en aquest sentit, en conclusió, aquest primer apartat, per Aristòtil no hi ha un conflicte entre l'art i la natura. Es complementen perfectament. Però és com Plató, en el llibre Des de la República, diu que no, que no hi pot haver una equivalència, que una cosa és la idea i l'altra és la cosa, en aquest sentit artístic, doncs aquí no. Aquí hi ha una equivalència entre l'art i la natura que, per Aristòtil, l'art pot arribar a complementar la naturalesa perfectament. Ara farem un segon pas endavant. Si avancem fins al segle XIX, trobo que la tesi de Hegel serveix per palpar les divergències que té vers el plantejament platònic. Ara veureu per què. Per Hegel hi ha una superioritat del que ell anomena lo bello artístico sobre el que també anomena lo bello natural. El que és bello artístico és la realitat més verdadera, la que segons Hegel va lligada amb la realització de l'esperit, amb la realització del Geist, que és el terme en alemany. En l'obra Lecciones de Estética, Hegel ho anomena de la forma següent, cito literalment: lo bello natural aparece solamente como un reflejo de lo bello perteneciendo al espíritu. Lo bello perteneciendo al espíritu, en aquí, en referència al que fa l'artista, al que hi ha representat en l'obra d'art. Que l'obra d'art és la realitat més verdadera, més realitat que la bellesa natural, perquè la bellesa artística alimenta i ve de la realització de l'esperit. A més, per Hegel no hi ha imitació de la naturalesa. El que és lo bello artístico és superior, l'art és superior. Mentre que Plató defensa que l'art no pot ser una còpia de la representació de l'artesà, Hegel considera que la representació artística va lligada amb la realitat més verdadera i autèntica. No sé si això us ha transmès una mica més aquest intent d'intentar explicar que l'art és una cosa superior, és una cosa més, que va més enllà de la natura. Com ho veieu?
Jo hi puc estar d'acord. Al final, l'art per mi no és la reproducció d'elements de la vida, de la natura, de coses que et puguis trobar en el teu dia a dia. Per mi l'art sempre ha estat una cosa que va lligada al sentiment. Però, en fi, només és una opinió. Hi ha qui et parlarà d'art i et donarà sobretot importància a la tècnica, a saber fer un quadre bé, saber donar-li el punt de vista, saber reproduir amb fidelitat els objectes o els paisatges que vulguis reproduir. Hi ha qui donarà més pes a tot el... l'emoció, el que transmeti, el que porti implícit una obra.
Alguna cosa més?
Simplement que és que crec que al final, fins i tot quan no estem davant d'obres abstractes, sinó simplement fotografies o el que sigui, totes acaben, les que considerem com molt bones o dignes d'admirar, totes aquestes acaben jugant amb la psicologia i amb el subconscient i amb el simbolisme. Vull dir, no és tant potser qüestió de si s'assemblen o no, sinó que totes, encara que s'assemblin o no, fan servir, diguem, d'alguna manera els mateixos mètodes o les mateixes claus per arribar a la gent, no? O, uh-huh. o per triomfar.
Clar, és que tampoc tot és el mateix, perquè, com per exemple el que deia en Pol, la música sí que pots transmetre, vull dir, la música que és agafar sons, vull dir, agafes sons, els combines amb més o menys gràcia i tens una musiqueta. En canvi, la pintura d'un paisatge, què existeix primer, la pintura o el paisatge? Primer el paisatge, què és millor, mirar el paisatge o mirar el dibuix que s'ha fet del paisatge?
En clar, referència, no és... la música és del plan. En aquest sentit, és entendre que quan Beethoven està dirigint la novena sinfonia o la que sigui, en aquesta direcció de la música, el ser ell una figura genial, podríem dir, un geni, que ara anomenaré el paper del geni en Kant, aquesta figura està elevada completament a la norma. Ell es fa la norma. I imitar un geni és impossible. Ara ens ho posarem. Són uns arguments que he tret de la crítica de la facultat de jutjar de Kant. L'art és mecànic quan només executa les accions exigides per fer-lo real. Ara bé, quan té com a fi immediat el sentiment del plaer, aleshores s'anomena art estètic. Aquest és bé art agradable, bé art bell. En el primer cas, el fi de l'art és que el plaer acompanyi les representacions com a simples sensacions. El segon, el fi és el que el plaer acompanyi les representacions com a modes de coneixement. Les arts agradables són aquelles que tenen el gaudi com a únic fi. És a dir, per Kant hi ha unes arts que són agradables, que simplement la sensació de plaer és l'únic fi que té aquesta obra, i també hi ha l'art que és bell. I aquest art és un mode de representació que és finalístic en si mateix i que promou tot el que, tot i que sigui sense fi, el cultiu de les facultats de l'ànim. Aquí ànima es refereix al que em té vinculat a la vida subjectiva. Aquest art és dispositiu de coneixement. Fa aquesta diferenciació, podríem dir. Llavors, el que deia del geni, per Kant, el geni, que és anterior a Hegel, per cert, el geni és talent, és pur talent, és do natural, que dona la regla a l'art. És una facultat productiva innata de l'artista. És a dir, el geni fa la regla. O sigui, és el que deia Beethoven, Van Gogh... El geni sap, agafant una obra d'art, tot el context històric d'una època i replasmar-la en una obra i que allò quedi, que allò sigui veritat, que no sigui una representació ni que sigui res, que l'art, que aquest geni configura l'esperit, configura el geist que dèiem abans, dona unitat a un temps i a un temps pot ser molt dispers i ensenya a llegir-los, captar i expressar les energies d'una època. La bona obra d'art és un símbol de la seva època. Per això aquí, a mi m'agrada molt la tesi aquesta del geni, perquè és veritat, ja, aquest pot ser un talent, pot ser un do natural que molt poques persones puguin realment imitar. I no es pot imitar un geni. És a dir, l'obra d'art que hagi fet Delacroix, que hagi fet Rembrandt, ningú la pot imitar. Perquè aquella gent són genis, són dos naturals, són facultats innates dins d'ell. No es pot imitar. No pots, és talent do natural. És aquest el paper que volia posar sobre la taula. No sé què us ha semblat, no sé si vosaltres penseu així, que hi ha certes figures que han passat per la llarg de la història, que han sigut genis, que han creat realment, que han sabut plasmar la realitat tal com és en si mateixa i no com és en la seva representació. Pots dir que sí, pots dir això, o pots dir que no, que simplement el que fan és representar el món tal com és. Això t'ho diria un empirista com Hume, per exemple.
Bé, és un tema complicat. Per mi el primer punt de debat ja directament és com s'arriba al consens que una persona és un geni o no. Per exemple, Van Gogh va ser una persona que no va tenir èxit durant la seva vida. Cert. No venia pintures, com has dit abans.
Cert.
Jo en canvi, ara, si ho plantegem a aquesta taula, probablement tots arribarem a un acord que Van Gogh es mereixeria la qualificació de geni. Mm.
Jo crec també, perquè penso que en moltes ocasions molt d'aquesta que podíem anomenar genis han viscut en èpoques que no corresponien amb la seva època, que no es valorava la seva feina, no es valorava la seva manera de fer perquè no es tenia coneixement o perquè simplement hi havia molta ignorància, que també pot ser aquest cas, no? Però aquesta gent que ha quedat marcada en la història per ser molt bons poetes o molt bons pintors o molt bons músics o molt bons artistes o el que siguin, podem intentar limitar quin és aquest paper o aquest do natural, però jo penso que en alguns aspectes es podria ser clar. Beethoven, per exemple, podríem dir que ho és. El mateix Kant crec que ho anomenen l'obra, per tant... És complicat, podríem dir, potser limitar fins on podria ser equiparable això, però jo crec que això és en la història que un se n'acaba donant qui ha valgut i qui no i com s'ha arribat a valorar això o no. I per acabar, m'agradaria acabar amb una cita de Hume en la qual diu «La belleza está en el ojo del observador». Vull dir que moltes vegades intentem plantejar-nos si la bellesa és subjectiva o és objectiva. Hi ha una idea de bellesa que sigui realment, que estigui fora del temps, que sigui immutable, que sigui realment igual sempre. Però clar, això em fa pensar moltes vegades en prototips de bellesa. El context marca l'estil, marca la... No? Vull dir, moltes vegades la idea de bellesa actual que hi ha de l'home o de la dona està molt marcat.
Clar.
Està molt marcat. En canvi, en altres èpoques era completament contrari. Mm. Per tant, al final, què és la bellesa? Per això m'ha semblat interessant, ja et dic, és agafar l'argumentació fàcil, perquè en el fons tu dius que la bellesa està en l'ull del qui observa.
Sí.
I ja t'ho treus tot de sobre i dius, ja no tens cap més preocupació al damunt. Però pensant en idees així més abstractes, més metafísiques, una idea que hi hagi una idea de bellesa, una idea de justícia, una idea de bé, que sempre siguin idees eternes, immutables, com diria el mateix Plató, per exemple, pues, ostres, són atractiu. El que passa és que després, portat aquí, pues, veus i... Potser no, potser en el fons cada un sap trobar la bellesa des de la seva perspectiva o des del seu punt de vista. No sé, és complicat d'entendre, complex, però això és una bona, aquesta explicació que hem fet entre Kant, Hegel, Plató, Aristòtil, ens hem pogut potser una mica acostar i fer pensar a tothom que ens escolta a veure què pensa ell i que no li agafi gaire mal de cap un cop ho plantegi i ho pensi.
Bé, doncs Adrià, de fet jo crec que aquest ha estat un tema molt interessant, que inclús en podríem estar parlant més i més estona, més i més programes, però si et sembla, avui em sembla que també tornarem a quedar-nos llargs de temps, així que si et sembla ho deixem aquí.
Perfecte.
I ens anem ja cap al final del programa. Arribem ja al final del Cafè de Punt7 Ràdio i com sempre ho fem amb música. Abans, però, recordar-vos que ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook, ens podeu escriure a cafè.7radio@gmail.com i que si voleu podeu recuperar aquest o qualsevol altre programa entrant a santsaloni.cat/ràdio. Fa una estona hem parlat amb en Tortell Poltrona del Festival del Circ Cric i com sabeu el festival sempre porta música i tot sovint de la bona. Concretament, aquí al Cafè hi ha dos noms que ens agraden molt, sense menys tenir tots els altres que també participen del festival. Aquests dos són l'Albert Pla i la Sílvia Pérez Cruz. Per alguns, l'Albert Pla només és un boig, però alguns d'altres pensem que és un dels músics més grans que tenim al nostre país. I de la Sílvia Pérez Cruz poc hi tenim a dir, una veu prodigiosa capaç d'emocionar qualsevol persona. I a més, aquest maig la tindrem acompanyada pel gran Toti Soler a la guitarra. Només us diem que no us ho perdeu. I tot això us ho explico perquè, com que aquí al Cafè acabem el programa amb una cançó i no dues, farem una barreja. Escoltarem cançons de l'Albert Pla cantades per la Sílvia Pérez Cruz. Són del disc Granada, que la Sílvia va gravar juntament amb en Raúl Fernández, Refri. La peça que escoltarem, que es diu Albert, té fragments de la cançó Papa, jo vull ser torero, La platja i La sequia. Així que amb aquesta constel·lació d'estrelles acabem el Cafè d'avui. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Papa, jo vull ser torero. Papa, jo vull matar toros. Papa, jo vull saltar els ruedos. Ai, 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 papa, jo vull ser torero. I el pare es desesperava, ell que era tan honorable, potestat de la sardana, de les lletres catalanes. La veritat no comprenia quin cony de fill que tenia, si tenia el que volia. Tenia amor, tenia família, i ho sento molt, i ho sento molt, i ho sento molt, però haurem de resignar-nos a no poder rentar-nos. Hi ha sequia, hi ha sequia a la comarca, un tràgic racionament d'aigua, i els porcs moren a les granges i els iaios se'ns deshidraten, s'empastifen les sabates de ciment per les aceres, i ara haurem de resignar-nos a sofrir la cara bruta de l'amor i I ho sento molt, i ho sento molt, i ho sento molt. I si a la platja vas, i si a la platja vaig, i si a la platja anem? I si una cala et trobo, si una cala et trobo, si una cala trobem? I si tu prens el sol, i si jo prenc el sol, i si el prenem tots dos? I si jo veig una dona, i si tu veus un home, i és que som nosaltres? Mira tu quina casualitat que ens ha tocat per viure. És que aquella dona ets tu i aquell home sóc jo. I ho sento molt, i ho sento molt, i ho sento molt, però haurem de resignar-nos de no poder rentar-nos. I ja sequia, ja sequia la comarca, un tràgic racionament d'aigua, i els porcs moren a les granges, i els iaios se'ns deshidraten, s'empastifen les sabates de ciment per les aceres, i ara haurem de resignar-nos a sofrir la cara bruta de l'amor.